Benvinguts i benvingudes als viatges de Carlos Carlos.
Mar Aranda és vocalista i compositora de música mediterrània, especialitzada en tot allò que té a veure amb la cultura sefardita. Quan parlem dels sefardites fem referència als jueus que foren expulsats al segle XV a la península ibèrica. Amb més de 25 anys de carrera musical ha fundat algunes formacions musicals imprescindibles en el que ha vingut a anomenar-se World Music o Ritmes Ètnics, com per exemple l'Am de Foc, l'Andalus Project o Solatge. En l'àmbit de les músiques antigues, ha col·laborat amb Capella de Ministrers, interpretant programes com per exemple un dedicat als viatges de Tirant lo Blanc. També amb Capella de Ministrers va publicar La música encerrada, el passat 2014, on només hi ha música sefardita. Mar Aranda va celebrar els 25 anys de la carrera musical este passat 2015 amb la publicació del disc Mare Postrum. Reben unes salutacions molt cordials de Carlos Ripollès, qui dirigeix, escriu, munta i moltíssimes altres coses d'esta nau que avui s'endinsa per la mar Mediterrània i la cultura sefardita. Sefarat en el cor de l'Andalus és el nom del proper disc de Mar Aranda, que des de fa poques setmanes ha llançat una campanya de microfinanciació. Així que aprofitant que es troba en plena promoció, he estat conversant amb ella. En un dels textos que vas escriure abans de l'inici de la campanya de finançació al teu blog, on parles dels orígens familiars teus, dels camps d'arròs on va treballar la tua família i també de l'origen de la gestació d'este nou disc, dius que este disc va començar molt de temps enrere, potser abans de que el teu pare t'agafara en braços, abans d'agenollar-se pels camps d'arròs, o fins i tot abans que ell i ta mare passejaren junts, agafats de la mà, entre les sendes que bordejaven i parlaren ells tímidament, just de la seva vida i de la resta dels seus anys. Quan va començar a gestar-se este disc?
Este disc probablement va començar a gestar-se molt abans de que estiguera així, perquè estem tractant un material, unes cançons que estan relacionades amb una població molt concreta, que són els jueus espanyols i també els moriscos. I si alguna cosa queda a l'ADN, que no sé si és possible que això siga observable o siga identificable, encara que pense que sí que és possible capbussar-se i fer recerca i arribar fins a un punt que determine que tingui sang jueva o sang d'altres ètnies, pues possiblement siga així com l'origen d'este disc. I em consta, ja que estem fent al mateix temps que el disc, hi ha un procés de fer l'arbre genealògic meu en concret particular, i he agafat la branca familiar de la meva àvia materna, i estem aproximadament en 1500 quan comencen a aparèixer cognoms que veritablement ja tenen una ressonància directament emparentada amb la comunitat jueva, que és Salom. Els Salom de Torrent, estem ahí, ens hem quedat en aquest punt en la recerca perquè això necessita moltíssimes hores d'investigació, anar als arxius catedralicis, notarials, les fitxes, fer una gran tasca d'investigació que requereix moltes hores. I, per tant, possiblement vingam de sang jueva, la qual cosa no vol dir que no vingam també de sang de cristians vells, com és el cas en la mateixa població, la mateixa branca familiar, també ve dels Noverges, que són un cognom completament arrelat a la comarca i, en concret, a lo que és el Marquesà de Llombai, i és nom que determina que són tots ells cristians vells. Per tant, ahí hi ha una mescla, possiblement, no en el meu cas només, sinó si férem ixe treball d'investigació en cadascun de les persones d'arreu de l'Estat, possiblement arribaríem a moltes concordàncies en el que dic, no? Que no venim d'una sang pura, no venim d'una ètnia ni d'un origen completament definit, ni tots som, venim de famílies cristianes velles, ni en fi, que n'hi ha molt barrejat, molta mescla, i bueno, pues possiblement algo d'això quede o ressone en el meu, a banda del meu ADN, en alguna mena de matèria menys concreta, menys pragmàtica, més espiritual, més d'una essència no tan, diguem, pràctica o concreta, no? I som i amic querida, man, no t'eixes sol la mà, que la mà és tan fort, una mira que te va llevar
és tan fort una mira que te va llevar, que me lleve i que me traiga man a man a man, siete puntos de hondor, que me engluta peixe preto.
Els sefardites són els descendents dels jueus peninsulars, perquè estem parlant de l'actual estat espanyol i també de Portugal, que prenen el seu nom de sefardites després de l'expulsió. Abans no són coneguts en cap moment com a sefardites, sinó que són jueus catalans, jueus aragonesos, jueus cordobesos o toledans. I a més d'això, una creència que n'hi ha una miqueta, un altre despiste, no? I és que els jueus no només parlen ixa mena de castellà antic, que és el que es parla en la majoria peninsular, pot ser, sinó que parlen les diferents llengües incipients que n'hi ha en cada territori. Per tant, es troben ja moltes partides notarials que estan escrites en català perfectament, escrites de la mà de jueus, no? Són totes aquestes llengües les que ells, com a veïns que són de cada regió d'aquestes terres que avui habitem nosaltres, que parlen totes aquestes llengües. Així és que sefardites són els descendents dels expulsats, forçosament obligats a l'exili.
En un d'aquests textos que trobem en el blog, n'hi ha un text d'Abraham Yehoshua, crec que se diu, on parles de la identitat sefardí, diu el text, que conté tres components, el musulmà, el cristià i el jueu. I aquests tres elements estarien barrejats de manera inseparable en el record d'una assombrosa simbiosi cultural, on la identitat sefardit estaria relacionada amb la inclusió de l'altre, inclús quan este ha desaparegut i ha quedat oblidat, i constituiria alguna cosa així com un gen cultural. Què és aquest gen cultural sefardita?
Pues precisament jo penso que este gen cultural sefardita es refereix a la llarguíssima etapa en la que els jueus estan en la península, ells entren molt abans que els àrabs, possiblement es diuen les cròniques i la bibliografia que existeix, n'hi ha disparitat d'opinions i de... però en fi, se pot concretar que en el segle IV ja n'hi ha comunitats establertes en la península de jueus. En tant que la comunitat, diguem, els musulmans entren en el segle VIII. Per tant, quan estos entren, els jueus ja tenen comunitats sòlides i estan funcionant en les altres poblacions que n'hi ha, diguem, no? Els altres pobladors. I durant molt de temps s'estableix una forçada convivència, perquè en el llarguíssim temps de la Reconquesta, que dura moltíssimes centúries, els cristians, els jueus i els musulmans estan constantment convisquent, estan, òbviament, alternant períodes de llum i d'ombres, períodes molt cruents i de molta crueltat, de mort, d'assalts, de tortures, de traïcions, tot això existeix, òbviament, però també existeix entre membres de les mateixes comunitats. Això no és un fet aïllat ni que tinga a veure en individus de diferents religions, sinó que en individus de les mateixes religions també existeix el mateix cas. És una maledicció, no?, del ser humà que du això. Sí que és un veritable gen demoníac que sembla que tots duem dins, no? I en esta obligada, forçada o simplement en esta convivència es produeixen períodes també d'esplendor, com els que es donen moltíssimes etapes al llarg de la història. Un fet d'absolut relleu és l'Escola de Traductors de Toledo o els músics de la cort que té el rei castellà Alfons de Sé al segle XIII. Ell, en els registres de Palau que es conserven, consta el nombre de músics que té al seu càrrec o que estan en nòmina de la cort, i són jueus i són musulmans i són cristians, i possiblement tots ells treballaren junts per fer l'obra magna que són les Cantigues de Santa Maria, no? El conjunt de més de 400 cançons dedicades als miracles, sobretot de la Verge Maria. I, òbviament, tot aquest temps d'interrelació, de veïnat. Pensem que en molts pobles, moltes ciutats, vivien a part, tenien barris propis. Inclús moltes vegades els jueus, sobretot els jueus, vivien dintre de les muralles, com en el cas, per exemple, de Lorca, que acaben vivint dintre de les muralles del castell cristià, per tal de protegir-los de la resta de la població, perquè hi ha molta inquina, hi ha tradicionalment se'ls ha associat també als sectors de poder, precisament perquè ells, per estar més temps a la península, coneixien els dos idiomes, coneixien la llengua, el castellà, podem dir, coneixien l'àrab, i feien de mediadors també entre els dos poders que lluitaven en la Reconquesta, que eren els cristians i els musulmans. Per tant, estaven moltes vegades associats estos alts càrrecs als reis, i hi havia molta inquina contra ells. I indissociable tot el que és la història de les tres cultures i religions també.
Amor, de paso se hacen.
En desembre de l'any 2015 viatges fins a Jerusalem, a la Biblioteca Nacional. Allí fas una estada durant un mes i durant aquest temps estudies, recopiles tot tipus de material, sobretot suposo que musical, per als quatre treballs discogràfics que vas a publicar durant aquests pròxims anys sota el nom de Diàspora. I a més també has viatjat, per exemple, a Salònica, a Grècia, o a Istanbul, a Turquia. Per continuar també en aquest procés de documentació. En aquesta biblioteca d'Israel és on es estudien moltíssimes gravacions documentals dels antics cants dels jueus espanyols que foren forçosament exiliats. En el blog també expliques que no només vas trobar cants, sinó també càntiques, romances, coples. Que en aquests enregistraments les veus són en la gran majoria dones que gràcies a la memòria oral que havien après dels cants de les seues mares i àvies, inclús cinc segles després que foren els jueus expulsats d'Espanya, continuaven cantant els mateixos romanços que ells se'n van emportar d'ací de la península. Què te trobes en eixa... Jo sí he fet un resum molt general d'aixes coses que t'has trobat, però quan arribes a la Biblioteca Nacional d'Israel, què te trobes?
Em trobo un gran tresor que es custodia allí. El treball documental de camp fet, sobretot a partir de principis del segle XX, quan ja existeixen suports fonogràfics per tal de poder enregistrar allò que canten i conten, i això és informants, que és com es diu. Així que anar a la Biblioteca Nacional de Jerusalem a buscar en tots aquests milers de registres, d'informants, tot gent que ja no està així amb nosaltres, òbviament són gent major que ha anat morint-se i realment aquesta informació és una informació d'altíssim interès perquè amb aquestes persones, si no haguéssim tingut aquests documents sonors, s'haurà perdut una quantitat impressionant de riquesa d'un món tradicional que també en extinció, perquè al igual que ocorre en la nostra pròpia tradició, la tradició valenciana, fa no molts anys, els iaios tenien uns oficis que avui en dia ja no existeixen, han deixat de fer-se, i també tenien uns cants associats a aquests oficis, per exemple. I en la tradició sefardita ocorre el mateix. Una vegada se van morint els últims portadors en la seva memòria de totes aquestes tradicions, si no haverà ocorregut este procés de transferència a estos primers investigadors etnomusicòlegs que van de comunitat en comunitat trobant-se amb eixes persones que tenen fresca encara la memòria i el cor calent, receptiu i amorós respecte a una cultura que ve d'una terra, recordem que els va tractar molt dolentament, no? en eixa forçosa expulsió. Així és que trobem pues, això, tot tipus de document, no només les cançons, sinó pues, molts consells, exorcismes, fórmules màgiques, receptes de cuina, dites, acudits, contes... Realment tot el conforma la tradicionalitat d'un poble. És el que trobes. I la veritat que és molt familiar per a qualsevol, perquè ens estan parlant de les mateixes coses de les que podrien estar parlant els nostres besavis, els nostres iaios. No canvia per a res allò del que et parlen. Potser les cançons són diferents, però no allò. La matèria primera, essencial, d'allò que et parlen és del mateix.
Alguna història concreta que voldria ressenyar?
Bueno, les últimes coses és que estava escoltant estos dies si eren una espècie de... Com podien dir? És que realment no sé com es diria, no? Però algo que es recitava cada nit per allunyar els esperits que pogueren fer mal a la casa, no? A les persones que vivien dins. M'agradava molt, no? Perquè dia 4 cantonades hi ha en nostra casa, 4 malachimes que ens la guarden. Malachimes són com àngels, no? Por mor, por... i por muerte supitanya. O sigui, una espècie de conjurs, no? Que a mi em posen la pell de gallina pensant això, que possiblement el que més li importava a aquesta persona que feia el conjur i aquelles a les que li els havia transmès, que segurament serien les filles, les netes i els seus ancestres, no? les dones que l'antecediren, volien el mateix, volien que protegira allò més valuós per a una dona, no? Que són els seus fills, la seva descendència, el que custodia realment tenir aquest joier que és sa casa. I és ahí també on se dona tota aquesta transmissió oral d'estos cants en la intimitat de la llar. I són les dones també, recordem, les que fan aquesta transmissió. Les dones coneixen la llengua, el jueu espanyol, com s'anomena, i són les que en la casa, mentre fan les tasques pròpies de cosir, fer el pa, qualsevol tasca, van cantant i van contant i van fent la seva pròpia història.
Aquestes melodies, aquestes lletres, disten molt de les músiques que podríem dir que ara són, que se consideren així, tradicionals?
Són molt semblants. Les melodies que trobem en les cançons sefardites, per exemple, tenen connexions grandíssimes en les nostres músiques tradicionals i populars actuals. I venen totes de la mateixa font. Han begut totes de la mateixa font. I només cal anar-se'n a eixa font de riquesa absoluta que és el romancer vell espanyol, que és així com s'anomena, i que el trobem dispers per tota la geografia de l'estat espanyol, en múltiples variants. El romancer són poemes cantats que venen dels antics cantars de gesta, no? Si recordem, per exemple, el poema del Mio Cid, no? Tenia pues, els seus 3.700 versos, una llargària considerable, i en el temps van recortant-se, perquè és així com la memòria del poble pot transmetre-les, sent en un format un poc més reduït, no? En els passatges més interessants. Per tant, el romancer vell, que és el que se dona abans del segle XV, que comença a anotar-se, comença a transcriure's en romancers a partir del segle XV per l'aparició de la impremta. Però fins a aquest moment, el romancer vell va de boca en boca, respon al fenomen de l'oralitat. I el coneixen totes les faccions que diguem, totes els pobladors de la península, i va en boca de tots. Els jueus, avui en dia, sefardís, conserven el romancer, el coneixen, el segueixen cantant, igual que en la península. Tu pots anar a Extremadura, pots anar a Salamanca, pots anar a Cádiz i trobar-te romansos que parlen, que són els mateixos que canta un sefardí de Sarajevo o de Salònica o de Rodes, en la illa grega. Per tant, això és el que tenen en comú i musicalment, òbviament, és han begut de la mateixa font. Tenim, clar, més diferència conforme s'allunyem geogràficament, pensa en els sefardís del nord d'Àfrica per proximitat amb la península i també per el procés de rehispanització que sofreix ixe castellà antic, sobretot quan el tema del protectorat espanyol al Marroc, bueno, pues n'hi ha una rehispanització i ixe castellà antic s'actualitza i és més proper, i aixòs romansos sonen més propers encara que els que podem trobar en la zona de l'extrem oriental de la Mediterrània, on es canten també els mateixos romansos, però diguem que allunyats geogràficament com estan, també empren molts elements de la cultura i de la música d'aquells països on novament d'aquestes geografies que novament els envolten. Per tant, estan una mica més orientalitzats i també la música.
Rialles i plors perduts entre el goig bé. Dibuixant els llençols tiré del fil, vaig resseguint el teu cos, el meu entull baix este caprici antic, tremo el cos, titileig a la història més vella i més pura que els tres visqueren abans dels dos. Tots demanaren a la lluna una nit serena, sense cresol. Espurna encesa que escalfa i encara crema com un cristall. El sol que mai no
la publicació d'aquest disc, segons un poquet has informat en este blog, el formaran quatre treballs discogràfics on pretens parlar de quatre tradicions jueves espanyoles. Per una banda el Marroc, per l'altra banda Turquia, Grècia i l'antiga Iugoslàvia. En un ràpid resum podríem explicar-me un poquet aquestes quatre tradicions, si hi ha alguna diferència concreta i per això s'estructuren així, o com fas aquestes tries?
Bueno, són tots espais geogràfics que conec de primera mà, on he estat residint en tres d'ells. En un d'ells, en l'antiga Iugoslàvia, és on menys he estat, he anat a actuar, òbviament, i per a mi va ser un moment molt especial dintre de la meva carrera, i on veritablement el temps que vaig estar, que va ser molt més curt, va ser molt poderós i molt, molt intens, no? Concentradíssim, així és que per a mi val tant com els anys que he estat visquent a Grècia o a Turquia, per exemple. Així és que, coneguent de primera mà totes aquestes tradicions musicals, jo penso que són els quatre focus més importants. Al nord d'Àfrica la comunitat va ser nombrosíssima. Són els dos, diguem, principals espais geogràfics que repleguen ixos jueus que eixen de la península. Nord d'Àfrica, per una banda, que el podíem considerar en l'Occident, i d'altra banda en l'extrem oriental de la Mediterrània estarien els altres tres espais geogràfics que anomenaves: Turquia, Grècia i els territoris que conformen avui en dia el que era l'antiga Iugoslàvia. Tots quatre són tradicions riquíssimes i que per la quantitat de sefardís que anaren a parar en cadascuna d'aquestes terres, testimoni que n'hi ha encara avui en dia de tota aquesta tradició és molt gran. Pensem, per exemple, Salònica, a Grècia. A Salònica se li dia la Jerusalem dels Balcans. Hi havia tants sefardís que la llengua majoritària que es parlava era el jueu espanyol. A mi se me torna a posar els pèls de punta, no?, quan ho pense. Són coses, per mi, molt emocionants. Realment, que fora la llengua majoritària, no?, dels expulsats allí a Grècia. Fan una gran comunitat i Salònica era un dels punts més importants. Però també Turquia. Turquia, el soldà, en aquest moment, crec que era Bayezid III, no s'explica com els reis catòlics, això són cites textuals de les cròniques de la història, no s'explica com els reis catòlics han obert el seu cofre del tresor, el seu bagul, el seu cofre, no sé com es diria, per a deixar eixir aquesta quantitat de riquesa que viatja amb els jueus espanyols. I no es referia precisament a riquesa material, perquè els jueus són obligats a deixar així qualsevol possessió material. S'enduen només una gran... Eren normalment persones molt doctes. La escolarització era obligatòria per als jueus espanyols, ells tenien el seu sistema i coneixien moltes llengües, eren persones, clar, relacionades també amb aquests cercles de poder polític que parlàvem abans, perquè n'hi havia molts metges, astròlegs, poetes, gent de ciència important en les arts, en quant que, per exemple, la cristiandat en aquest moment estava molt enrere del que estaven els musulmans o els jueus en aquest moment, en el medievo, no?, en l'edat mitjana.
Este primer disc de la tretalogia s'anomenarà Sefarat en el cor de l'Andalus, i crec que has dit que n'hi hauran, com si diguem, tres tradicions o tres músiques. Una és la sefardí, l'àrab andalusí i la cristiana. Si abans estàvem parlant de tres tradicions de tres espais, així estem parlant ja de tres religions.
Sí, és que en tot moment no anem a poder separar les tres religions, com fent referència al paràgraf que has dit abans. No les anem a poder mai separar unes de les altres. Sempre van estar, diguem, via interna, unides. Per què? Perquè és que beuen de la mateixa font. Estan creant poesia, uns copien d'altres, es referencien uns en altres. Perquè nosaltres avui en dia ho veiem des de la perspectiva de tres sectors separats, diferents, amb unes normes. Però en molts pobles de la península vivien porta en porta. Tenien relacions diàries, no només comercials, sinó de veïnatge. Per tant, és impossible dissociar la cultura d'uns i d'altres, perquè tots s'inspiraven en el que els altres anaven fent, tant en la música com en la poesia, com en la vida diària. tot evolucionava a un temps. Per tant, és impossible separar les unes de les altres i per això trobarem, diguem, traces o peces que adornaran este treball i que enriqueixen perquè el context històric que estem referint pues és efectivament la suma d'eixes tres, la mixtura d'eixes tres tradicions indissolubles.
Dels elements vertebradors d'este disc, jo diria que és la pau. I per això has proposat participar, expliques que has proposat participar a músics de diferents religions en este projecte. On queda la pau i on queda la religió?
Bueno, la pau en este projecte, òbviament, és important, i és important en qualsevol dels meus treballs, no només en este. I també puc dir que des de fa 20 anys treballo amb músics de les tres cultures perquè a l'estat espanyol segueixen visquent músics que ningú porta en la, diguem, en el pit una, ja un distintiu de quina religió pertany, o si és laic o si és metge o si és homosexual, no sé. Vull dir, són coses que per a la nostra societat avui dia tenen ja una importància molt relativa. Per tant, jo treballo amb bons músics i bons amics des de fa més d'una vintena d'anys i alguns d'ells són musulmans, sobretot perquè han tornat a l'Andalús. Molts d'ells tornaren, les seues famílies eren d'ací i ells han tornat. I és una cosa que de la que no se n'adonem, però veritablement és així. Han tornat, però han tornat en un sentit de pau, ja no com una conquesta, no? Han tornat on tenen les seues arrels i on tenen soterrats els seus morts. No s'oblidem d'això, perquè els cristians hem estat ací temps, sí, i els jueus també. I baix de lo que és avui en dia el Corte Inglés, per dir alguna cosa, en València, estan soterrats, està el cementeri jueu de València. Ahí tenen els seus morts. I així naixeren els seus fills, els fills dels seus... Per tant, és normal que n'hi hagi que una tornada que molta gent hagi tornat i visquem tots bueno, pues en esta societat més o menys laica, i sí, òbviament són musulmans, nosaltres ens podem anomenar cristians, jo estic batejada, estic casada inclusive, però fins ahí no? Ja no pensem en termes tan estrictes la religió. I sí, és un cant a la pau que realment existiria des de l'inici dels temps, si aquests poders que estan ahí també fàctics no hagueren posat per mig les seues imposicions i haveren desfet allò que l'home per naturalesa conservava, que era la pau. Jo penso que ha sigut una guerra i una discòrdia completament induïda, provocada per aquests poders, per a obtindre uns resultats molt clars, per a tindre sempre un enemic, algú al qui odiar, per a tindre l'element de la por, sempre present amb el que tindre a una societat, a un col·lectiu governat i nugat, i així n'ha sigut al llarg de la història. Per tant, retornar al que és propi de l'home, que és la pau. Sigam d'on sigam i vingam d'on vingam.
En este disc que estàs preparant, qui seran els col·laboradors?
Bueno, hi haurà uns col·laboradors en este disc base, que són persones amb les que estic col·laborant des de fa uns treballs, en els que n'hi ha una gran complicitat i en els que hem anat creixent tant com a éssers humans i com a músics en una direcció. Ens nodrim uns dels altres, de l'esforç, dels avanços, i això sempre és productiu i és molt, molt enriquidor i a més molt avellidor. Fa que hi hagi sempre un clima molt, molt fèrtil, que a l'hora de treballar en esta matèria òbviament és molt de fortuna, no? És com tindre la fortuna de cara. I estaré novament, Jota Martínez estarà dirigint tot el que és la part musical i tocant a més tots els instruments propis de la tradició medieval peninsular, que siguen de corda polsada sobretot, i la viola de roda també, un instrument, no sé si dir celestial o diabòlic, entre mig està, de la tradició europea, de la que és també un important representant. Això d'una banda, i d'altra banda, amb tot una sort d'instruments propis de la Mediterrània Oriental, estarà Abel García, també m'acompanya en els últims treballs i són també instruments de corda polsada, però de l'extrem oriental de la Mediterrània. Fernando de Piaggi, treballat amb ell els darrers discos i toca instruments de vent que podem trobar, el ney sobretot, que podem trobar tant en la tradició àrab del nord d'Àfrica com en la oriental, i toca també molts instruments de percussió de la tradició àrab, sobretot és un gran especialista, ha fet uns estudis molt interessants entorn a la percussió del món àrab, que m'agrada molt que estiguen volcats en este treball. Això com a equip base de músics. I després tindrem com a col·laboradors pues, Carles Macraner, que per a mi és un honor que estiga amb nosaltres. Ell m'ha convidat els darrers discos a fer col·laboracions, a més d'un d'ells, va ser una proposta que li van fer de la nostra part per interpretar el repertori sefardí amb músics de capella de ministrers, i com a resultat va donar la música encerrada, que és el títol del disc, i ara tinc l'honor de convidar-lo a aquest treball. Per a mi és un gran amic, i a banda d'un gran amic, una de les persones amb una potència major a nivell musical, no només de la nostra terra, sinó de, podríem parlar de l'estat espanyol, que és un home que té una capacitat de construir i una ment privilegiada, sempre activa. Per tant, per a mi és un complet honor que estiga en este treball com a músic, no, i aportant part de la seva grandíssima saviesa i de la seva grandíssima potència fertilitzant. Estarà també Robert Cases, que és un intèrpret de també que ve de la música culta i tocarà tiorba, guitarra barroca, arpa. Un gran músic i també una persona molt generosa. Aziz Hamzawi, també un col·laborador dels últims, des de fa 20 anys.
Com se diu l'instrument este que toca ell, que jo m'he quedat flipat el primer dia que el vaig veure?
Canun es diu, i es toca també tant en el nord d'Àfrica, la música tradicional i la música culta, com en Turquia. És instrument de totes les orquestes de música clàssica i també de música popular. Ell, amb ell treballa des dels inicis, des dels inicis, l'origen de Mar Aranda, que està bueno, un poc després, però en l'Am de Foc, per exemple. D'això estem parlant des de fa més de 20 anys.
I després tindràs dos col·laboracions especials que li aporten una part, diguem, de dansa, una part flamenca i una altra part egípcia de Gir Sufi. Contra'm este col·laboracions que ja no són només musicals, sinó que també tenen una part de dansa.
Sí, però dins de la dansa n'hi ha molta musicalitat, si vols, no? per dir-t'ho d'alguna manera. Imagina que... I no només anem a reduir-se al flamenc, val? Seria més bé una dansa espanyola, peninsular, una dansa del xen i d'allò espanyol, val? Si podem dir-ho d'aquesta manera. I per què també és musical? Perquè imagina que el primer videoclip que hem llançat d'este treball... És una cançó que no anirà al disc, però sí l'hem utilitzat per al llançament de la campanya del Verkami. Ella està ballant, però realment no balla. Ella està fent percussió amb les seues sabates, amb el taconeig. És un element completament musical, molt més que dansa. És una percussió en tota regla. Així és que bueno, li aporta pues, tot ixa, el poder de la dansa, d'una dansa hispànica, com aquest romancer vell dispers per tota la geografia espanyola que viatja i viatja molt més enllà de la península perquè podíem dir que el romancer és el romancer panhispànic i és de totes les geografies on es parla la llengua espanyola i estem parlant també de l'Amèrica hispanoparlant també, on també es conserva el tresor del romancer vell que viatja amb tots aquells eixits de la península per una... O altre motiu. I esta és Rosa Sanz, que ja ha treballat amb nosaltres en Mare Vostrum, el treball anterior, que amb el que celebrava els meus 25 anys de carrera. I després, en la dansa, el gir místic està associat a la tradició sufí turca. I serà Mercedes Campello la que farà esta dansa, este gir místic. També pot ser que hi hagi alguna pincellada de dansa oriental, però molt allunyada, ja si això completament ho dic, de qualsevol tipus de lluentins i d'exuberàncies i de voluptuositats carnals, amb tota la elegància que té esta dansa oriental que s'ha malbaratat desafortunadament, convertint-ho en una cosa un poc de cabaret. Esta és la part que nosaltres, de la que nosaltres, òbviament, anem a fugir perquè no pertoca un projecte com este, no?
Ella
Un poc d'esta campanya de finançació que haveu preparat i que ja haveu llançat des de fa unes setmanes.
Bueno, sí, hem preparat una campanya de micromecenatge a la plataforma Verkami perquè hem volgut dissociar-nos ja completament del que és la indústria més dolorosa, perquè, òbviament, la indústria, la majoria dels casos per a ells som un número més en un catàleg i una fotografia de la portada d'un disc i res més enllà d'això. Una servidora, almenys, valora en algo més el seu treball que és també la seva vida, perquè cadascun d'estos treballs és un esforç per a mi comparable al de donar a llum a un fill, no? En el sentit de moltes hores de dedicació, d'esforç, de patiment, d'inversió, de mal de caps, també inclusive, òbviament, de molt d'estrès, de molts malsons i també una part que és de gaudi complet, però també moltíssim patiment i moltíssim sofriment per a dur endavant una cosa com és i els fills, no? Que has parit. I, per tant, la campanya de micromecenatge és per a nosaltres absolutament important perquè ja ens permet desvincular-nos d'aquesta indústria i ser completament independents. Que no hi hagin intermediaris entre el públic que rep i valora aquest treball i el valora i ens ho demostra. Per què? Perquè finalment volen endur-se, volen seguir gaudint d'aixòs fills nostres, que ens els estimem, volen estimar-los també i per això aporten en esta campanya la seva part, que consisteix únicament en avançar els diners que costa ixe nou disc, i en això és suficient. Per a nosaltres és molt, de molta generositat, i si abans que fan els que tenen que finalment acabar de comprar-se el disc, bueno, pues se'l compren avançant ixos diners i a nosaltres es permet no tindre que avançar-los per a la fabricació i per a la producció d'ixe disc.
El disc, per una banda, estarà en les músiques i també hi haurà una part de llibre disc, no?
En este disc ens hem proposat fer per primera volta un altre format de disc, que no és el jewel case este, sinó un digipack que permet que la informa, que n'hi hagi un llibret més gros, no? Que tinga més contingut. Per què? Pues perquè la gent que normalment escolta aquestes músiques vol saber d'on venen. Vol saber quin és l'origen, i és gent normalment intel·lectualment preparada, gent que bueno, pues està versada en moltes matèries, en història o en literatura, en fi, matèries associades a tot aquest repertori que té gust i que demanda realment saber què és allò que envolta aquestes cançons. Vol saber més, i per això bueno, pues un llibret més gran m'hauria agradat fer-lo. Veritablement hi ha moltíssima informació, però intentaré anar pujant tots aquests avanços al blog en la mesura que em siga possible.
Ja per acabar, en un dels textos de promoció també, me'n torno a referir a este blog, parles de la por que corre entre els teus dits moments abans de llançar el Verkami, eren moments abans, de suposo que quasi hores o no sé si dies abans de llançar la campanya de Verkami. Jo penso que aquesta és una situació que pot passar quasi cada dia quan t'afrontes davant d'un escenari o a l'hora de gravar un disc. Com s'afronta aquesta situació? Què és això que a tu te motiva cada dia per alçar-te i investigar més música?
És una resposta que possiblement no puga donar-te en una, però poguera ser canviant, no? Perquè no és només, per a mi és com un caleidoscopi. La resposta és com algo que s'obri en una immensitat de formes i de colors diferents, no? D'una banda parles de la por. Sí, òbviament la por està ahí i és com natural a l'ésser humà, com a en la nostra essència més animal, la por ha d'estar ahí, però no en un sentit que siga que pare els peus, sinó jo més bé no diria por, sinó diria estar en un estat d'alerta permanent. Alerta per què? Perquè ja no només per perills possibles, sinó perquè en qualsevol moment es produeixen inspiracions que passen davant de tu, i si no estàs en aquest estat d'alerta, passen desapercebudes detalls de la quotidianitat més ínfims, més microscòpics, de sobte es transformen en uns versos, en un paper d'un tovalló, mentre esperes que arribi el tren a l'estació, i aquests versos escrits després acaben sent una cançó qualsevol dia de qualsevol any, generant un disc que du a un conjunt de discos i a una vida, en realitat, de música. Per tant, jo en el tema de que parlàvem primer de la por em referiria més a aquest espectre, no? Estar en un estat d'alerta, no? De receptivitat, com un úter, no? En estat de permanent possibilitat de ser fertilitzat. Com a dona i com a creadora, pense que és algo molt poderós tindre aquesta capacitat d'estar obert permanentment. Clar, també sempre conscients de que si la porta està oberta, si deixem aquesta porta oberta, hem de tindre el peu ràpid, perquè en la porta oberta entra tot el que hauria d'entrar o el que vols que entre, i n'hi ha coses que estan dispostes a espentar i entrar, i moltes vegades des que posar el peu. Així és que... I això són un poc els truquets d'esta professió, no? La rapidesa en el moment en el que tens que saber dir bé, està oberta, però jo tinc el control, no? Jo deixo entrar el que vull i a qui vull.
Moltes gràcies.
Bueno, gràcies a tu.
Fins ací la conversa amb Mar Aranda. La música que heu escoltat durant l'entrevista correspon als últims discos que ha publicat, menys un, que és el del videoclip de promoció. Trobareu el nom dels temes i els discos als quals corresponen a la descripció del podcast. Durant l'entrevista fem referència al blog que Mar Aranda ha creat per anar contant tot allò que estiga relacionat amb el disc. La direcció web del blog és mararandablog.wordpress.com. Reben unes salutacions molt cordials de Carlos Ripollès. Ens trobem a les xarxes i fins la setmana que ve, a gaudir de la cultura. Seguís amb els seus mirs.
suffer.